i queda, la veritat, que queda tot molt bé.
Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu.
Continuem entrant amb olivetes en aquest dia 1 de maig amb tot vosaltres, ximós o permeteus, des d'aquí, des de IB3 a Ràdio. I ara, atenció, perquè la història del polvorí de Porreres reviu a través del teatre. Postguerra, a principi dels anys 40, els militars varen decidir construir a la punta més alta de Porreres, el Puig d'en Femella, un polvorí. És a dir, un magatzem de munició i material explosiu.
Després d'una dècada en construcció, l'any 1957 es va inaugurar un complex i un túnel d'un quilòmetre. Sempre hi havia un petit destacament d'una vintena de soldats i era una destinació vinculada a la mili. Pel poble de Porreres, el lloc va passar a conèixer-se el Puig dels Soldats.
El Puig dels Soldats era així com va passar-se a conèixer aquest puig, el més alt de Porreres, on va militaritzar-se, que va militaritzar-se de cop i amb el temps. I en tot aquell context, aquell ecosistema, ara se recrearà a través del teatre. I ho farà allà mateix. Allà on gent com en Marc Rigo coneix tan i tan bé. Marc Rigo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marc, tu has documentat la història del polvorí per fer aquesta obra de teatre, que ara en parlarem, però tu personalment ja sabies moltes coses del polvorí perquè hi vares fer la mili. Que recordes d'allò? Com mos l'hem d'imaginar per qui no el coneix?
Bé, jo entenc que un record especial perquè, com bé dius, he fet servei militar, m'hi vaig passar 10 mesos i moltes guàrdies, jo era estafeta, que era conductor, i feia guàrdies de conductor, no feia guàrdies d'armes, però m'hi vaig passar moltes hores allà dins. Vull dir que el record ja el coneixia bé, perquè una vegada que va al servei militar, perds contacte, no hi tornes a entrar, perquè evidentment no tenen raó de ser, i te'n desprens fins que un dia, per casualitat, un dels membres de la companyia, en Llorenç Llanaves, passava per allà i va tenir l'ocurrència i diu a lo millor aquí podríem fer una visita teatralitzada i a partir d'aquí varen començar.
En Marc parla de la companyia Mai Som Tots Teatre, que ara seran els encarregats de recrear amb una obra que s'estrenarà dia 8 de maig, és a dir, d'aquí una setmana, aquesta vida que hi havia en el polvorí de Porreres. És una obra dramatitzada de visita, ja ho dèiem, interpretada per el grup Mai Som Tots Teatre i dirigida per na Margalida Estelric. Hola, Margalida, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé. Margalida, la intenció és recrear tot allò que passava en el polvorí?
No ben bé. Vull dir, bé, la intenció és mostrar al públic i explicar la història d'aquell lloc, com va anar, com va ser, que també vegin els espais que se feien servir, com anava, i a la vegada està tenyit d'altres petites obres o sketches, com li vulgueu dir, que no recreen, no seria un format de la història de la puta mili, perquè m'entengueu, o sigui, no recreen històries que haguessin passat, sinó que proposa, a la vegada que viatja a través del polvorí, un viatge per molts aspectes relacionats amb tota aquella època en què el polvorí va estar en actiu. Vull dir, mos trobàvem en conflictes generacionals, després de segles, mos trobàvem en clowns, mos trobàvem en els efectes de la guerra, que a vegades, quan hi ha una guerra, la gent canvia els seus valors, no? Allò que mai te pensaves que tu faries, no te queda més remei i ho fas. També fem una passada per l'Alzheimer, que és una cosa que té tanta relació amb els records i amb les coses que han estat. També ens trobàvem en els conflictes d'aquella època de les dones que podien quedar embarassades, quins problemes tenien. Uh-huh. I finalment també que vam caminar, no?, com aquesta degeneració, no?, d'espolvorí, d'ençà que se va abandonar, en la degeneració d'aquella gent, no?, que va viure en aquesta època, que ara ens trobàvem que som un poc aliens a la nostra realitat. Me refereix que vàrem viure d'una manera, encara en la tecnologia, també ha quedat tot soleta, un poc com es polvorí. Uh-huh. I tot això són petites obres que la gent s'anirà trobant durant la visita, mentre se'ls està explicant, uh-huh, i mostrant com funcionava i com era tot aquell espai.
Que interessant. Moltes històries, idò, molt de personatges. Marc, jo no sé si tu recuperaràs el personatge de ta foto.
No, exactament. Saps? He pujat de categoria.
Perquè, Marc, tu també, a banda de documentar, també formes part de la companyia.
Sí, sí, som un dels membres fundadors i he tingut qualque temporada que per situacions professionals està com en stand-by, però sí, des del principi hi som.
Uh-huh. I clar, Margalida, com heu trobat aquest punt entre el que us explicaves, el rigor històric i a la vegada poder dramatitzar i que tingui aquest valor també artístic?
Dins el rigor històric hi va fer una feinada amb Marc. Uh-huh. Que també va veure, bé, us explicarà millor ell, però també va agafar fonts de gent que realment va viure espolvorí, amb actiu, a part de la seva pròpia experiència personal, com bé ha contat. I després, la meva feina ha estat donar-li un caire, una dramatúrgia a tota aquesta informació i a la vegada, pues això, tenir-ho per proposar en el públic no només un viatge a un espai militar, sinó també un viatge per tota aquella cosa emocional i de records que va suposar tota aquella època.
Mm-hmm. Marc, queden testimonis vius, imaginem. Com ha estat la feina de documentació sobre el polvorí?
Bé, jo, com ja t'he dit, per fet que ja he fet el servei militar, jo coneixia molt, bastant bé la història. A més, de la memòria, de moment, no me falla, mm-hmm, i me'n recordava molt bé de la infraestructura, de com la distribució dels túnels, les seves naus, de la boca de l'oest, que és allà a la muntanya, la instal·lació del quarter, tot això ho tenia molt present. Però després hi havia detalls del dia a dia, del funcionament, que evidentment se m'escapaven, i per això pues, vaig tenir dues o tres entrevistes amb en Joan Sorell Mora, que va ser el darrer comandant del polvorí, que és, va acabar en la graduació de subtinent, i és un veí i natural de Porreres i veí de Porreres de tota sa vida, i jo, quan jo era sergent primer, que era suboficial, i me vaig entrevistar amb ell perquè me comentàs aspectes tècnics del tipus de munició que s'aguardava, del mecanisme o de la freqüència d'entrada i sortida de munició, quina destinació tenia aquesta munició, com funcionaven les guàrdies, etc. I després també com va funcionar quan jo ja no era, és a dir, quan ja se va professionalitzar l'exèrcit, etc etc. I tot això, aquesta informació m'ho va proporcionar ell en diverses entrevistes.
Quin privilegi. I a banda dels testimonis, Marc, com veies poble de Porreres aquella zona militar? És a dir, quan éreu petits, vos deien que era perillós perquè hi havia explosius, o els soldats baixaven en el poble, no ho sé.
Això és curiós, perquè això m'ho ha contat també en Joan Sorell, el subtinent, que en el principi, quan se va construir el polvorí, hi havia temor a la població de que tot allà explotés i fes un pet. Vull dir, i en diverses ocasions el comandant del lloc va haver de baixar en el poble a fer pedagogia, a explicar que la instal·lació era segura i que no havien de temer de res. Però, en general, me contava en Joan que el polvorí sempre va tenir molt bona acceptació en el poble. Vull dir que era un equipament fet... Hi havia, clar, tots els soldats que eren peninsulars que després, moltes vegades, interactuaven en sa gent perquè baixaven en el poble a passar les estones de lleures i fins i tot se varen fer parelles d'aquesta relació entre persones. I que sempre, diu, el polvorí sempre va tenir molt bona acceptació. I quan feien compres, tot el que podien consumir en el poble, ferreteries, drogueries, carnisseries, fons, etc., sempre que podien, feien gasto en el poble. Evidentment, també havien de dur coses d'escortès de Palma de referència, però vull dir, hi havia una molt bona relació i una gran acceptació d'espolvori per part d'Esporres.
Clar, perquè ja devia ser com un poble dins un poble. Realment, què hi passava ja? Perquè se limitaven a guardar munició i material o realment hi havia una vida, no? Un ecosistema? Ells menjaven, suposo que hi havia un menjador...
Sí. Bé, primer que sempre va ser un quartet petit. Quan hi havia màxim de gent, hi havia 50 soldats. I normalment no n'hi havia tants. Vull dir que en ser un quartet petit era un ambient molt, molt familiar. I clar, dia a dia era la feina de tenir... hi havia un perímetre encerclat de fil ferro, i després se varen posar a reixir ja amb alarmes, càmeres de vigilància i tal, i la feina de la tropa era primer vigilar i controlar els accessos en el recinte, que no hi hagués cap incursió no autoritzada, i després el control de temperatures perquè l'ambient a dins les naus de munició fos adequat, neteja, manteniment de les instal·lacions, etc etc. I els intents quedaven a menjar i a dormir allà, i els estents que quedaven allà era perquè la tenien guàrdia i allà perquè estaven arrestats i havien de quedar allà fins que se'ls donava permís. Vull dir que hi havia servei de bugaderia i això, un servei de menjador, un servei de cuiner, tot això ho feien els propis soldats. Fins que se va professionalitzar, que ja se va d'externalitzar quasi tot el que no fos servei de vigilància, diguem, de guàrdies d'armes.
I Margalida, com ha estat aquest procés, clar, de fer una obra de teatre tan centrada a un espai? Imagina que i després per inspirar-te, i deus haver passat molt de temps, no? Com, quina energia creus que s'ha respirat ara o de quina manera t'has relacionat amb l'espai per poder després crear l'obra?
Bueno, a mi també el que m'ha inspirat molt és en Marc i la gent que ha passat per allà, no? Perquè després quan, jo què sé, d'aquí on jo vist, de Sant Negre, també un home que havia fet, que també havia fet d'estafeta, justament com en Marc, però molt d'anys abans, t'ho compten amb aquella emoció i aquella il·lusió i aquesta cosa, perquè, clar, a mi la vida militar és que me quedava, però, a anys llum. I d'entrada, ostres, ho vaig patir una mica, perquè me costava entrar i això, però a poc, xerrant també, després ja arran de ser, perquè jo és que ni m'ho imaginava. Clar, en Marc el tenia molt viu i molt present, però és que jo no... Però jo era un lloc totalment... no sabia on anava. Doncs ara, la primera visita sí que ja el vaig tenir més present i després, a poc, anar escrivint. Ara, per exemple, demà hi tornem a fer ja assajos quasi... els darrers assajos. I això, i a poc, en els espais, quan el visites... Clar, deixes que cada espai t'inspiri o t'ho dugui, no? Que podria passar aquí. I a partir d'aquí, pues, anar desenvolupant els personatges i també les situacions en què se podrien trobar en aquella època els diferents personatges que traïm. Per això, ja, el que ja he dit, tots els personatges que surten són allò de... creat, és a dir, qualsevol similitud en la realitat és pura coincidència.
És casualitat.
En canvi, tota la part d'història i tot això sí que està molt ben documentada per la feina que, com hem explicat, en Marc.
I no sé si a la ficció hi trobaran gent del poble, també, Margalida. Personatges que no són militars o de dins la vida de...
Sí. Trobam personatges que, en certa manera, d'una manera o altra, s'han relacionat amb aquell polvorí, no? Qualque cosa que ha pogut passar. El que passa que ja t'he dit que són totalment ficció.
Perquè, Marc, allà hi feien feina picapedrers de fora i gent del poble, també. La gent del poble hi anava a fer feina, gent de fora hi venia a fer feina...
Quan ell era atent de servei militar obligatori, s'intentava treure el màxim profit de les habilitats de cadascú, de soldats. Si un venia i feia de picapedrer, pues les reparacions anaven a compte seu. Si qualcú tenia idea de cuina, se n'anava cap dret a fer de cuiner. Si qualcú sabia d'electricitat, de fontaneria, també. Totes les feines de manteniment, pràcticament totes, se feien per els propis soldats. Vull dir, i si no en sabies, n'aprenies. M'entenc? Vull dir, per exemple, feines de neteja, evidentment, tothom sap fer net. Pintar també és una cosa que és molt fàcil de fer, o si no, s'aprèn molt aviat. I ja t'he dit, pintures, reparacions mecàniques i això sí que se duen en els tallers d'alt, però canvis d'oli, per exemple, dels vehicles, reparacions de manteniment, anaven a càrrec dels soldats. Després, quan se va professionalitzar, sí que ja se va externalitzar tot, pràcticament tot, per no dir 100%, menys tot el que era pròpiament guàrdies de vigilància i d'arma.
Clarament, Marc, aquest projecte ajuda a recuperar la memòria històrica local, en aquest cas de Porreres.
Jo crec que sí, que, mem, clar, és una infraestructura molt peculiar, perquè la gent no s'ho troba en això, vull dir, i està allà arraconada perquè ningú li treu... Bueno, l'Ajuntament comencen a treure el disprofit, fem visites d'escoles i això, i també volen que els projectes de futur que pugui ser un casal de colònies, perquè sigui, se pugui recuperar pel poble. Però a dia d'avui és una infraestructura que està infrautilitzada i desconeguda per la majoria de la població. I crec que amb aquesta proposta pues, aconseguirem això, posar-li llum i que la població, la ciutadania en general, no fa falta necessàriament de Porreres, la puguin conèixer en una situació, a través d'un viatge teatralitzat, que pensam que serà molt interessant.
Margalida, com teniu pensat aprofitar aquest espai? Perquè tenc en compte que és enorme, eh?
Ah, sí, però això serà com a la sorpresa. Sí que el transitarem tot l'espai, 1.200 i pico de metres que té el túnel, tot, a fi que la gent, quan surti de vores obres, s'anirà amb una visió total de tot aquell espai, de les instal·lacions que hi havia, i bueno, esperant que també surtin engrescats i que hagin disfrutat d'aquest viatge. Després, de totes maneres, també de fora se trobaran amb un petit càtering per disfrutar de l'espai natural, no només de les instal·lacions, sinó perquè també és un puig que i ser vistes i tot, que és un plaer estar per allà.
I no sé si ho podeu revelar, però quina part de sa vida del polvorí creieu que sorprendrà més en el públic?
No ho sé.
Mem, per les persones que... Per les persones que hagin fet la mili, serà molt bo d'entendre. Ara, per la gent que no hagi, que ja és més jove, o les dones que no el feien i això, ho coneixeran, tindran una visió de dins, de com era el dia a dia dins el corte, una mica també de paròdia, vull dir que no és rigor històric, però permetrà conèixer com funcionava, horaris, quines feines feien els soldats, com s'articulaven les guàrdies, la vigilància del recinte, els accessos en el túnel, etcètera, etcètera.
De fet, Marc, ara xerrant ja de coses una mica més serioses, si van registrar accidents, t'encantes, no, també?
Sí, quan se va fer l'excavació, de tenir en compte que se feien excavacions amb barrubins, s'empleava dinamita, explosius, per fer la perforació. De totes maneres, el treball no se feien de qualsevol manera, anaven en la direcció del cos d'enginyers militars. Vull dir que, però per fer l'excavació se va emplear personal civil vengut de la península i treballadors de Poreres, però estem parlant dels anys final dels 40, principi dels 50, la tecnologia era sequera i era bastant habitual que hi hagués accidents i fins i tot n'hi va haver un de mortal.
Ostres, ja mira, bon dia també per reivindicar una mica que és important la seguretat laboral. De fet, el poble de Porreres ha estat sempre molt treballador, Marc, ara ja me fico en un altre jardí, però jo recordo ara la carretera de Montición,
sí,
que la vareu fer en un dia.
Bueno, la vàrem fer, perquè nosaltres, hem de dir que nosaltres som felanitxers. Aquest pitjor ja amb a fora camp.
Ara ja...
Hem intentat, ser molt, molt curosos en no oferir sensibilitat per fet de que anem a fer aquesta producció.
Bé, tu vares fer la mili ja. Estàs
sí,
tens el tiquet.
Però vull dir que sí, que efectivament, sí que la terra de Montición és coneguda per això, perquè... se varen juntar els porrerenys i en un sol dia la varen fer.
Marc, ara ja tornant-nos espolvorí de Porreres, el tancament definitiu se va produir l'any 2011. Això vol dir que tampoc fa tant.
No fa tant, efectivament.
I a més, ha envoltat una mica de polèmica, perquè sabeu que el Ministeri de Defensa li va costar entregar les claus a l'Ajuntament.
Sí, això sí. O sigui, bé, se va entregar, se va finalitzar perquè hi va haver un procés de cada vegada... O sigui, es polvorí en temps de pau, diguem, la munició s'empleava bàsicament per maniobres militars. I les maniobres se feien bàsicament a Cabrera i després amb bateries de costa, en esquiat salines, en esquiat blanc, etcètera, etcètera. Uh-huh. I clar, tot això va entrar en declivi perquè l'any 86 va ser el darrer any que se varen fer maniobres de Cabrera i després també les maniobres de tir de la bateria de costa també se varen anar clausurant i clar, la circulació de munició cada vegada era menor i se varen reorganitzar les infraestructures militars fins que es va decidir que s'havia de poder prescindir d'espolvori. Uh-huh. Clar, se va tancar i... però llavors l'Ajuntament, en Francisca Mora, aixat davant del consistori, ja tot una varen iniciar gestions o converses amb el Ministeri de Defensa per intentar recuperar espolvori pel poble, però de tot d'una no va ser fàcil perquè hi havia, no sé si hi havia un possible comprador que era estranger que volia comprar per fer supost que residència o això, I el Ministeri no el volia entregar a l'Ajuntament, però aquesta possible venda se va frustrar perquè en ser una àrea natural d'especial interès, qualsevol modificació de les instal·lacions, les autoritzacions ambientals són molt complicades d'obtenir i per això no ho varen poder vendre amb aquest propòsit. I a partir d'aquí van anar avançant les negociacions fins que l'any 2019 se va subscriure un conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri de Defensa per cedir espolvori a l'Ajuntament per 75 anys.
Uh-huh,
i ara estan en procés per un possible ús de les instal·lacions com a casal de colònies per poble i també hi ha un interès en fer-hi com un cert centre d'interpretació del massís de Randa. El massís de Randa ja fa tots aquests putxets que en revolten el polvorí i que van fins en el santuari de cura, diguem, la muntanya de Randa, això és el massís de Randa, i el que se voldria fer és això, un centre d'interpretació de tota aquesta zona natural.
Uh-huh.
Però també és complicat perquè per obtenir aquestes autoritzacions per fer obra allà dins és difícil i estan en procés amb això.
Seria una molt bona proposta a un espai educatiu, ambiental, de lleure, també com a casal de colònia, se n'ha parlat. De fet, allà, en el polvorí de Porreres, hi fa una cursa molt popular pels aficionats a les curses de muntanya, que és la Pólvora Trail, que, de fet, se va fer just fa unes setmanes. Vull dir que és un espai...
No, la setmana passada.
Exacte. No la degueres córrer, tu, Marc?
No, ja no som... M'agrada córrer de tant en tant, però no som de...
Competir. Molt bé. Margalida, com a directora de teatre, ho has dit molt bé, el món militar te quedava ben lluny, però que has après o que t'endús d'haver fet feina amb en Marc colze a colze per dirigir aquesta obra?
Clar, jo, en Marc m'ha ensenyat tota aquesta diguem, disciplina de moviments, de no, ara aquí s'ha de dir art, ara aquí s'ha de dir escoltau, ara aquí s'ha de posar dret,
que volta pa, se fa. La Margalida troba que som un pap friqui, eh?
Que li encanta. Quin sentit, Margalida, quin sentit.
Sí, sí, a ell li encanta i clar, i jo me n'aprofito, perquè a mi, això quan se diu, això quan se fa, o jo a vegades suggeria qualque cosa, perquè clar, el meu referent eren les pel·lícules, tampoc no tenia molt, i ell, no, això no és així, això és així de sao, que anaven així, o els galons van aquí, o aquest se saluda així, i a poc a poc, doncs, he pres tot això, no? Tot aquest món d'aquesta disciplina, d'aquesta manera de fer, i que això que a mi m'apareixia com una cosa horrible, uh-huh. De cop i volta t'adones que la gent que ho ha viscut ho recorda amb nostàlgia. Uh-huh. No com a, així com, per exemple, la pintura gent que va fer servici a Gran Cortés i que ho va passar malament, de fet, la gent demanava espolvori quan havia de fer servici, no? Era com a cercant enxufre, uh-huh. Els encant tenir bo per anar allà, perquè realment... jo crec que els que van estar allà ho varen disfrutar, i així se veuen en Marc, que li inspira genotuet cada vegada que hi anava, i mos conta perquè jo aquí vaig fer, perquè jo aquí vaig estar, i perquè aquí hi havia, perquè allà no sé què. I clar, i tot això pues, a mi me carrega, no? Me carrega les piles a l'hora d'afrontar tot aquest món.
Home, sempre són records de joventut, no, Marc?
Sí, exacte, sí. Jo no és que fos un forofo de la mili, ni molt manco, perquè
que sí.
Ho trobava bastant, és a dir, un temps desaprofitat quan podries fer feina, o t'interrompia contracte de temporada, això, o si fes estudis, però quan ets allà dins, és això, que ja fes, a més, un corte tan petit, amb aquest ambient familiar que hi feia molt bon estar, pues és veritat que ho recordes amb certa nostàlgia, uh-huh. perquè no dir-ho.
I del dia 8 de maig, d'aquí una setmaneta, se podrà reviure tot plegat allà, en aquell mateix espai, en Espolvorí de Porreres, recuperant una mica aquest espai que durant molts anys ha estat militaritzat i ara es despobla de Porreres, i la companyia Mai Som Tots Teatre reviurà la vida que allà havia durant, a partir dels anys 50 fins l'any 2011, mare meva. Margalida, les entrades volen, m'han dit.
Sí, ja estan exaurides, cosa que també per nosaltres és pressió, no? Per poder respondre a tota aquesta confiança que el públic mos fa. I, però bé, de totes maneres, si qualcú li interessa més informació, pot consultar la pàgina de Mai Som Tot Teatre, www.maisomtotteatre.com, i allà ja està penjat tota la informació. Però sí, les entrades varen volar.
Idò, una obra dirigida per Margalida Estelric. Moltes gràcies, Margalida, i molta merda.
A vosaltres, gràcies.
I a Marc Rigo, que forma part també de la companyia Mai Som Tots Teatre i que avui ha estat el nostre testimoni per explicar-nos la vida d'Espolvorí de Porreres. Gràcies, Marc.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu, una ferrada.
Adéu, vagi bé.
nostres ràdio és patrimoni.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Si acabeu de sintonitzar IB3 Ràdio, heu de saber que si mos escoltau és que avui no és un dia faner. Estau entrant amb olivetes en aquest primer de maig, en tot nosaltres, i acabant de connectar amb en Marc Rigo i la Margalida Estelric, del grup Mai Som Tots Teatre, els quals la pròxima setmana reviuran la vida d'Espolvorida Porreres a través del teatre.
I és que aquí amb Olivetes fem entrevistes de pinyol vermell, ben entretengudes i interessants.
Ben dit, Maria Antònia.
De Rigó.
Això, avui vos volem informar, atenció, que hem intentat entrevistar en Eugenia Martínez de Irujo.
Efectivament, Eugenia Martínez de Irujo, el que és el mateix la duquesa de Montoro, filla de Cayetana Fitz James Stuart, o el que és el mateix la duquesa de Alba, filla de... Entenem, no?
Exacte. I quina pregunta li hem volgut fer a Eugenia Martínez de Irujo per què la volem entrevistar?
Home, avui, que és el dia del treballador, li volem demanar a una no treballadora... com es du una vida de noble.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb...
Li volem demanar a nosaltres, des d'aquí, des d'en Olivetes, a Eugenia Martínez de Irujo, com es du una vida de noble. Però, Maria Antònia, com contactarem amb ella? Aquesta gent és noble, és a dir, molt important.
A veure, és ben fàcil, perquè la duquesa de Montoro té una casa a Eivissa i, per tant, hi passa llargues temporades. Basta posar-ho a Google, notícia del 2012, Eugenia Martínez de Irujo, vacaciones en Eivissa con su hija, notícia del 2017, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, nueva escapada a Eivissa, dan rienda suelta a su amor. Això, tot això són titulars reals, etc etc.
Però no mos poden plantar de bades a Eivissa i anar-la a cercar. És per això, Maria Antònia, que jo he fet una feina d'investigació prèvia. Raquel Agüeros, la nostra periodista del CODA, capçalera i IB3 Ràdio, com estàs?
Molt bé, però ara m'has agafat així. No sé molt bé de què va això.
És que això t'anava a demanar, perdona que te vengui aquí una mica tabalada, però necessito la teva ajuda. I és que estem cercant la manera de contactar en Eugenia Martínez de Irujo. Nosaltres tenim un objectiu avui i és demanar-li com es du una vida de noble. Tu sabries com contactar amb ella?
Mira, jo sé que ella té molta relació amb l'illa d'Eivissa. Fins i tot la duquesa d'Alba passava... a lo darrer ja no, perquè ja estava molt major, però ha passat molt d'estius a Eivissa. Clar, jo pensant, dic, segur que en Carlos Martorell la coneix.
Hem de contactar amb en Carlos Martorell, perquè allà a Eivissa, tant sa mare, la duquesa de Alba, com Eugenia Martínez de Irujo, han fet precisament vida de noble.
Clar, hauríem d'explicar exactament què vol dir tenir una vida de noble, no? Supos que tu te refereixes a néixer amb certs privilegis que no tenim la resta de persones, no? És vera que és molt cridaner sempre veure els famosos i més els nobles, sempre estan per tot, no? I tu dius, i quan fan feina aquesta gent? Perquè de vegades aquesta és la pregunta que te fas. És vera que ells tenen molta relació també amb marques, amb firmes de roba, de joieria, per exemple. I ella, per exemple, en Eugenia, ha estat imatge molt d'anys. Són feines més diferents, no? El que estem avessant nosaltres, per exemple, una feina d'oficina de 8 a 3. Pues això segurament no ho coneixen, però clar, és on han nascut i com han viscut.
I na Eugenia, que feia per a Eivissa quan hi anava? No sé si encara hi va.
Jo crec que ara ella du una vida més discreta. Quan la duquesa d'Alba era viva, sempre sortien, jo me'n record sempre la imatge de, fins i tot quan era petita, una imatge, no era exactament una porxada, sinó era una porta com d'alumini que tenien així, jo crec que era un poc per protegir casa seva. I la duquesa d'Alba sempre, mai se va amagar de baixar a la playa i fins i tot anava en biquini, no? Quan era molt major, en això sempre la duquesa d'Alba era molt pionera. I també te dic, si le demanes, no sé si el coneixes, en Vicente Ganesa, que té una tenda, és un d'aquests hippies, ja és gran, i té una tenda que du roba així, molt eivissenca, no? Perquè tothom ens entengui. Estic segura de que li ha comprat coses ahir, també.
Sí, eh? Perquè és vera que aquesta senyora, quan anava a Eivissa, se posava en l'ambient, no? Anava de blanc, li agradava anar a les festes...
Sí. Jo crec que, tot i que és vera que la duquesa d'Alba era una noble i la duquesa de Montoro, que és Eugenia Martínez de Irujo, també, jo crec que encarnen un poquet més la part més hippie, més desenfadada, potser, no? De la rectitud que de vegades inclou el paper que ells desenvolupen, no? La seva vida o la seva educació, també.
Sí, perquè els seus germans són una mica més estirats.
Semblen més estirats, sí, sí. No els hi conec. Diuen que tots són molt cachondos en el sentit que són molt propers, no? No tinc dubte, però jo personalment no els conec. Jo crec que si fem una volta per Eivissa, traurem cosa més aviat que tard.
I com que ella és més oberta de totes, nosaltres aconseguirem xerrar amb ella, estic segura.
Estic ben segura i pel que necessiteu som aquí.
Gràcies, Raquel.
Gràcies a vosaltres.
Raquel Agüero és companya periodista en moltes vegades, en moltes ocasions, periodista del COE, i tenia informació perquè mos ha donat un parell de noms que han de mencionar quan anem a Eivissa per trobar Eugenia Martínez de Irujo amb l'objectiu de demanar-li com es du una vida de noble.
Exacte. En concret, hem d'anar a Casa Ofabaguera. Quan Raquel Agüero es fa referència en aquella porta d'alumini de sa casa d'Eivissa, és precisament sa casa Ofabaguera. Una casa que fas nom en honor en el poeta eivissenc Isidor Macàvic i que, segons la revista Vanitatis, té un estil boho chic a peu de platja. Sa casa en qüestió la va fer la duquesa de l'Alba l'any 1980, a Punta Galera, prop de Cala Salada. Una que, segons la revista, queda molt lluny de la magnificència de les altres propietats dels Alba. Hem de dir que la Wikipedia en castellà posa casa Ofabaguera entre parèntesis Alfàbrega en Eivissenco. Tanca parèntesis.
Bueno,
i després dona Eivissenco i dona Blau i dona derivar a pàgina web de Wikipedia respectiva.
Per si no sabientes
que casa Ofabaguera.
Tu com creus que deu ser d'una vida de noble?
Jo crec que deu ser terriblement agotador. Al final fan una feinada i clar, jo la veritat és que cap amb... No, vull dir, jo què sé, no m'ho puc ni imaginar, però crec que a vegades no és tant la feina, però saber que valen les coses te dona un pot de felicitat, no? No ho sé.
És que és una filòsofa.
Mos han de sentir agraïts i el meu, si ho has tingut tot, no saps apreciar res.
Mendi, Maria Antònia. Molt bé.
I tu com creus que deu a tenir una vida de noble?
Una mica avorrit.
ser rei. Poder ser rei. Poder ser rei. Reivindica el que em va col·locar un son sense parlar. Res que no sigui l'espanyol i viatjar molt. Sigui oficial o per plaer, que ja se sap que Suïssa s'estia molt bé. Tan avorrit d'estar envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat com un cacic o un dictador. Se sap que som iguals davant la llei, perquè collons jo mai podré ser rei.
Entra amb olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
IB3 Ràdio és participació.
Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Just abans ja te veien flors, margelides, roses i roselles.
A IB3 Ràdio, amb olivetes, amb Inés Mateu.
Que cantaves tu sempre.
Sona flors del grup mallorquí Manacorí Reina, perquè avui és el dia de les flors. Primer dia d'un maig primaveral i també dia de costitx amb flor. A costitx, una fira que enguany compleix 20 anys i, de fet, és una fira en la qual el poble s'engalana, el poble queda espectacular, colorit i, sobretot, engalanat gràcies a la feinada de tots els veïnats i veïnades que s'hi posen durant tot l'any, com, per exemple, veïnades com la Rocío. Rocío, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui és un dia gran, no és vera? Ja has sortit?
Sí, 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 ja he sortit. Tots els costitxets sortim molt de matí. I hi ha moltíssima de gent que, gràcies a tota la gent que ve, el poble fa aquesta festa tan grossa.
Sortiu prest abans de que vengui tota la gentada, no és vera?
Hombre, claro, exacte. Solen sortir més prest, fem una volta pel poble, berenam, i llavors es gaudim de tota la gent, i que és moltíssima ja la gent que hi ha, i molt agraïts a tota la gent que ve, perquè gràcies a ell també he fet tota aquesta feinada i aquesta festa.
I enguany, 20 anys, no sé si tu personalment has participat cada any, Rocío, quan t'has anat engrescant participant, sí, sí, a decoració.
He participat cada any perquè el meu home era costitxer d'arrel, jo som costitxera dotada, però de fa 47 anys, i sí que hem col·laborat sempre en tots els actes del poble, perquè Costitx és un poble molt festós, la gent és una gent que li agrada molt fer festa, i de fet sabeu tota aquesta feina que feim tots, entre tot el poble, que per això surt tan bé la fira.
Un poble en comunitat, sobretot per fer aquestes decoracions que feim. Què heu fet enguany vosaltres, Rocío? Què t'ha tocat a tu?
Bueno, nosaltres enguany hem fet la flor de Matlé. Hem fet com un homenatge a la flor de Matlé, les dues places, la de l'Ajuntament i la del Jardí, i hem muntat a Matlé. A Matlé, clar, amb flor artificial, evidentment, que no ho pareix, però tot està... Vull dir, tot ho hem enfocat, que ara és a Matlé.
Preciós.
Matlé, etcètera, i ha quedat molt guapo, molt guapo.
Que bé. I, Rocío, de fa 20 anys a ara, has vist que hi ha hagut més participació? Ha anat creixent, Safira, o sempre ha estat igual de multitudinari? Com has vist el pas del temps?
No, hombre, en el principi hi havia menys gent, la gent va començar a venir, i cada any hem anat a més, fins que ha arribat a un punt que és com a molta de gent que ve. Molta de gent, saps? No, hem fet molt de progrés, la veritat.
I sobretot
gent
perquè...
ve de totes les bandes, de tots els puestos de Mallorca.
I sobretot perquè és que queda impressionant el poble, perquè cada carrer, si ho dic bé, s'encarrega d'engalanar-lo, no és vera? I vos hi posau amb un any de marge, segons tenc entès. Com funciona l'organització?
Exacte, sí. Ara nosaltres avui disfrutem de tot això, però ja te puc assegurar que demà passat demà ja hi ha gent, cada cap de grup, que ja comença a filar el que podem fer per l'any siguient.
Mare meva.
I clar, ja comença a haver reunions. De tot això també surt molta d'amistat i molta d'unió en els carrers, perquè se fan sopars, s'ajunten, i tenim tot l'any com a un contacte entre tots, saps què te dic?
Sí, ja genera molta germanor. I d'on traïs les idees? No les acabeu?
Bueno, ja costa un poc, eh? Ja costa un poc, que cada vegada ja se cursen les idees. Però bueno, sempre entre tots hi ha qualcú que li surt qualque cosa.
Bé, idò, Rocío, per qui no mos puguem apropar avui, a veure, amb el Les, però també que has vist, que t'hagi agradat.
Mira, tenim un carrer de xutxes, per exemple, que hi ha piruleta, xutxes amb flors, vale? Espectacular, que tots els nins volen anar a aquest carrer. Tenim també un Betlem, que pareix que està tot en flor, saps? Que és molt original, també. Molt guapo, està fet davall un pontet que tenim, molt guapo. Llavors també tenim benllineres, un carrer que tenim benllineres amb flors, vale? Hem posat un cotxe ple de flors i s'han fet sortidors amb benllineres. A un altre carrer de cactus fets amb plats i amb molt de temps de feina. Bueno, no sé, ara no se m'ocorreix més.
No,
bocamílies.
Quina feinada. Coses, la veritat.
Bocamílies, també. Tenim tot el carrer Major que està ple de bocamílies i molt guapo. En aquest carrer de xutxes hi ha dues tartes espectaculars. També en Somon de la Flor. En fi, val la pena pujar a Costitx avui.
Idò, sí. En el vostre cas, que heu fet aquests amalers, que segur que han quedat impressionants, quin material heu utilitzat?
Pues mira, jo, per exemple, bueno, com tots, he agafat una rama de Matlé que ja estava morta, vale? I llavors hem començat a ferrar floretes de Matlé blanques i roses, i hem començat a ferrar d'una en una, fins que hem muntat una Matlé florit.
Que bé. Idò, avui, Fira de la Flor de Costitx, que compleix 20 anys, també, un aniversari, Rocío, que les veïnats preneu amb orgull.
Sí, senyor. Molt orgullosos de ser de Costitx.
Que bé.
Costitx és un poble petit per a una família grossa.
Oh!
Unida.
L'haurem d'anar a veure.
Sí. Ara mos ha fet vergales, no, Rocío?
Sí.
Molt bé.
Molt bé, Rocío. I moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada forta i molt d'anys.
Gràcies.
I enhorabona.
Gràcies. Adéu.
Sola i a poc se crema.
Aquestes flors, que mos posen contentes un dia com avui, un dia primer de maig, primaveral, que per cert, avui no tan primaveral,
no? S'ha aixecat una mica ennigulat, però bé, segur que ara, a mesura que passis dia, s'anirà aclarint i acostits.
Sí, que és veritat.
Faurà olor de flor i vida.
De poeta. Efectivament, perquè el vore que hi havia una mica de pols en suspensió, estava una mica ennigulat avui, però això ja... És a dir, mos han informat en directe que a Costitx ja hi havia molta, molta cor per entrar en el municipi. Així que, si aneu a Costitx, que val molt la pena, aneu-hi amb paciència, en temps, i sobretot un dia com avui, que és a gaudir de la tranquil·litat del dia.
Sota d'un sauce, sentada una nit, trena joiosa, somric cabell d'or. I son mirall, fresca font cristallina, son sus adornos, letes del bosc. Altra teixim matisada guirnalda, tronxa son cos, que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc, cabritet a la falda, canta més fi que el festiu tu senyor. Més rai de les cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Més rai de les cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les matisada guirnalda, gronxa son cos, que és de gràcia un tresor. Altra en son blanc, cabritet a la falda, canta més fi que el festiu, que el festiu rossinyol. Més rai de les cors que són eixes noies, les més riques toies del mes de les flors. Més rai de les cors que són eixes noies, les més...
Entrem amb olivetes en aquest dia festiu, primer de maig, dia del treball, també dia d'escostitge en flor, perquè ara hem parlat amb Rocío i ara és moment de fer una aturada pels serveis informatius d'aquesta casa.